Reprenem la roda política que avui posa el focus en les inversions municipals previstes per aquest 2024. Lourdes, amb qui comptem en aquesta segona part?
Doncs el Pere Bernet no podia quedar-se, per tant tenim a la regidora d'Hisenda i alcaldessa d'Olèrdola, la Fina Mascaró, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tenim a l'Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Agnès.
Hola, molt bon dia.
Bé, ara ja ho deixem en mans de vosaltres. Parlàvem d'inversions. Quan vam parlar de pressupostos, jo us feia una pregunta, em sembla que estava a la Fina, de com es pot... a veure si m'explico jo bé, que ho entengui l'audiència. Com arribeu a dir necessitem fer això i en base a què? No sé si m'he explicat gaire bé.
Sí, sí, està explicat.
Vale.
Vols que contesti jo o contesta...
Vinga, va, tu mateix, Fina.
Com vulguis, comença sí. Tu mateixa, sí.
A veure, primer, per què diem que es necessita això? Primer de tot, entenc que el que tothom fa és, com explicava el Pere a l'inici, no? Al final tu tens uns ingressos, has d'ajustar les teves despeses en base a aquests ingressos. Dit això, també has de ser astut i has de tenir doncs, molt clar, o hem de tenir tots molt clar, que tu, en un programa electoral, portes una sèrie de projectes que és el que li expliques a la ciutadania, que és el que vols fer, i això, sigui com sigui, ho has de, si no tot, la majoria ho has d'intentar fer en aquests 4 anys. En el nostre cas, per això explicava que nosaltres a l'últim trimestre de l'any anterior doncs ja vam ser previsores i vam agafar i vam dir doncs una quantitat ja la dotem en l'últim trimestre per emportar-nos-la i poder executar. Aleshores, tot això es basa doncs, això en el teu programa polític i en la teva possibilitat econòmica de poder-ho portar a terme. I després buscar finançaments, que al final és la mare de Déu. En el nostre cas, i des d'aquí doncs, també aprofito doncs, per fer-ho públic i per agrair-ho, nosaltres hem tingut una subvenció important, hem aconseguit una subvenció important de la Diputació de 600.000 euros. Clar, que això també ens dona a que, diguem que i aquests diners nosaltres els teníem, perquè si no haguéssim pogut posar-los en pressupost per poder portar ja això a terme, però que doncs des d'aquí, insisteixo, agrair no, que hàgim pogut fer doncs, d'aquesta feina i que la Diputació ens hagi tingut en compte a l'hora d'atorgar-nos aquesta subvenció.
Uh-huh. Agnès?
Sí, quan parlem d'inversions, moltes vegades, sobretot a la gent del carrer, no? Pensem en obres molt grans. I aquí... potser hem de diferenciar perquè inversió per un ajuntament és tant l'obra, no? Com comentava abans aquest pavelló que inaugurem ara, com inversions amb aigua, que també no deixa de ser obra, el que passa que no és visible per molt que ho notis no? Amb el dia a dia, si hi ha més pressió i menys, però també hi ha una part d'inversió que potser no es considera inversió tampoc al pressupost, però que hem de tenir molt en compte que és molts dels serveis que tenim. No? Hi ha serveis que són dels bàsics, com seria el tema de les brosses, que normalment en general és a través de concessions o amb altres organismes i que és una quantitat molt important de diners, com altres serveis que també crec que s'ha de tenir en compte. No? I llavors, al moment de decidir no, per què fas A o B o per què decideixes fer això i no allò, és el que comentava també la companya al final, és un programa electoral, ara estem al començament de la legislatura, i nosaltres estem a coalició i a finals de l'estiu vam aprovar un pla de mandat, el que hem fet és posar en comú totes les inversions tant d'obra com serveis que volem dur a terme i dividir-ho en tota la legislatura. Per tant, en aquest 2024 tenim ja una part d'aquest pla de mandat, una part amb obres i una part amb serveis, que és molt important.
Uh-huh. Moltes sí, vegades...
Sí. Estic totalment d'acord amb el que comentes, perquè certament, per exemple, jo he parlat de grans inversions, però com deia la companya, no? Al final, si anem a mirar, doncs, no sé, per exemple, doncs els elements de jardineria o el material de senyalització o programaris de serveis tècnics no deixen de ser inversions, però que ens sembla que com que és les del dia a dia, doncs, la ciutadania sí. No les percep com a grans inversions i, en canvi, tu en el pressupost aquestes gairebé les has de tenir més clares encara que les grans obres, perquè és que això, si no ho tens previst, després et repercuteix en moltes altres coses, no sé, per exemple, en temes d'inversions, doncs, d'aplicacions, doncs, internes de l'Ajuntament, el que un busca és optimitzar les feines i recursos, no? Doncs això és important, perquè, per exemple, nosaltres en aquestes petites coses, diguem, hi tenim aplicats més de 70.000 euros, no? I també em sembla molt bona la reflexió de la companya, no? Perquè a vegades això ho obviem, i, home, de tenir, doncs, totes aquestes millores o no tenir-les, doncs et fa que la feina surti d'una manera o d'una altra, on puguis fer de més qualitat o menys. Per tant,
sí.
Agraeixo la puntualització perquè a vegades un ho obvia, no?
Clar, sí, jo sí, no totalment. Sé si... Ai, perdona, Agnès.
No, digues.
Us vaig trepitjant sense voler tota
no,
l'estona.
No, tranquil·la.
M'ha agradat una cosa que heu dit. Normalment, fins l'any 2011, si no recordo malament, estàvem acostumats a aquestes obres faraòniques, que no sé si estareu d'acord amb mi, que arran de Montoro, en aquest cas, la regla de despesa, i tot el que va venir després, a vosaltres us ha quedat un llegat una mica complex, però... que també heu sabut vosaltres com gestionar-ho i també com buscar, la Fina ho deia, no? La Mare de Déu, és a veure com es troben que la Diputació, que la Generalitat, que diferents estaments us aportin diners. No sé si com a polítiques, Agnès, em sembla que tu portes una mica més, però tu ja vas entrar en la part posterior d'aquesta aturada que van voler fer, no sé si bé o malament, però us heu hagut d'adaptar una mica a aquesta situació, no?
Totalment. Primer perquè som un país d'extrems, no? Passem d'un extrem a un altre. I el punt mig, sí, que és el que ens convindria, costa una mica de trobar moltes vegades. I sí que és veritat que el que fa la regla de despesa i tot el tema d'estabilització sí que era necessari, però també ens ofega una mica com a ajuntaments, perquè són normatives que et ven a dalt. I un exemple molt clar, a la Bisbal, des de que hi ha el polígon Les Planes Baixes, ja fa, el vam processionar l'any 2016, què passa? Doncs que, clar, ens ha incrementat el pressupost de l'Ajuntament, perquè, vull que no, doncs només per les contribucions de les empreses que s'instal·len, doncs ja tens més ingressos. Però què passa? Que tampoc pots posar tots els ingressos que tens perquè no et permeten un creixement de pressupost. És més complicat, però una mica què passa? Sí, sí. Que cada any tenim un superàvit de 800.000 euros, de 600.000 euros, d'un milió d'euros. Clar, això és difícil de gestionar després, perquè l'ideal seria que hi pugui haver una mica de superàvit, si és que hi ha hagut algunes obres que han hagut entre mig que no hi comptaves, però quan són imposts tan grans i cada any es repeteixen, vol dir que de base no està ben fet, però és que tampoc ens ho deixen fer d'una altra manera. I després, ara ja veurem com anirà, però... fins abans de la pandèmia, quan tenies aquest superàvit, tampoc el podies destinar el que volies, sinó que l'Estat et deia un llistat cap on havien d'anar aquests diners, no? Unes opcions. Per tant, clar, t'ho feia una miqueta, perquè cada municipi és diferent i tenen certes diferències al municipi del costat. Per tant, és una mica més complicat encara, i suposem que ara tornarem a anar cap aquí, eh? Ara que torna a instaurar totes aquestes regles.
Mare meva. Això, si a la... Si, perdona, Fina, que et donaré pas. Si a la gent com... és a dir, si a nosaltres, els periodistes, que estem més o menys acostumats a sentir-ne parlar, no vull saber a la població en general que li hagis d'explicar això. Tinc un superàvit, no el puc gastar.
No, sí que el pots gastar, però amb el, bueno, però... una mica amb un llistat del que et diuen, no amb el que necessita realment. Clar. Quan clar, el diners, al final, una... els ha rebut dels ciutadans, no? O
I és totalment injust. Clar, sí. És totalment injust que t'hagin de dir des de dalt, perdona, tu dius, no sé, tu dius als de la Generalitat, escolta, doncs, hauries de gastar-te això en comptes d'aquí, aquí. No, és a dir, aquí anem a perfilar una mica. Sí.
Clar, és complicat per això, eh? Si és prou complicat tot, quan t'instal·len totes aquestes regles de després, de tot aquest tema, doncs és com tot, eh? Jo crec que el problema també ve que quan instauren totes aquestes normatives les fan molt genèriques. Què vol dir? Que és la mateixa normativa per Madrid, Barcelona, Vilafranca i la Bisbal i Olèrdola. En canvi, són municipis tots molt diferents. no pots comparar un municipi petit amb un de gran, que només els mitjans que tenen els municipis grans ja de treballadors, segons que tu permet ser, que et diu la llei, però hi ha de petits que no, que t'ho fan. Per tant, és molt diferent. I al final tenim, bueno, tant a nivell de Catalunya com a nivell d'Espanya, és molt centralista i fa que sempre surtin perjudicats els petits, no? Perquè t'aplica les mateixes normatives amb diferents mitjans.
Clar.
Exacte, totalment d'acord, totalment d'acord. És molt difícil de gestionar quan les normes et venen des de dalt i no coneixen el territori i la circun... Bueno, o sigui, nosaltres pensa que parlem de pobles petits, però és que fins i tot a nivell dels municipis de l'Alt Penedès, molts d'ells són diferents. O sigui, hi ha municipis d'un sol nucli que es gestionen d'una manera, municipis de 10 o 12 nuclis que són molt complexes, que no es poden gestionar de la mateixa manera. Per tant, imagina't, si a nivell de Penedès o de comarca ja ens hi trobem, doncs imagina't una norma feta des d'uns despatxos, possiblement a la castellana, que no han trepitjat mai el territori, doncs, per dir alguna cosa, doncs és molt complicat, no? Llavors, totalment d'acord amb les teves observacions, perquè és complicat de gestionar quan a la gent li expliques doncs, que sí, que tens diners, però que no els pots moure. A mi que m'ha tocat encara viure, doncs, almenys el primer any encara ens hem pogut moure. En el cas d'Olèrdola, a més tenim endeutament zero i una quantitat important de diners que nosaltres el que els volem és fer-los treballar i posar-los al carrer. Jo sempre he dit que tenir uns quants diners al banc està bé perquè en un moment determinat et poden doncs, salvar de la possibilitat doncs, de mantenir serveis, però els diners han d'estar al carrer. Els diners, la ciutadania paga els seus impostos perquè els hi donem serveis i perquè els hi donem un entorn agradable, tenir tota una sèrie de comoditats o de serveis que per això es paguen, no? Per exemple, ara vaig obrir un altre malco l'altre dia, en parlàvem, no? O sigui, quan tu li dius a la gent que tens diners, que tens sobrant, que tens romanent, i els estàs, per exemple, doncs no sé, com passarà ara, doncs apujant-li els rebuts d'una cosa que tots ens treu la son, com són les escombraries, la gent no ho entén. Llavors, vull dir, ja dic, no és que vulgui barrejar alls amb cebes,
no,
però
no,
que és difícil,
pues
no? Però que és difícil quan tu li dius a la gent no, mira, jo tinc X milions al banc, però resulta que el rebut de les escombraries que abans et valia 3, ara te'n costarà 6. Va? Llavors et diuen, i doncs? No? Llavors li dius, no, i això és que no els puc gastar. Vull dir, jo sempre parlo de pedagogia, però arriba un moment que et diuen, d'acord, però jo continuo pagant el mateix, m'ho ha pujat i ara m'està dient que no podeu fer tantes coses i ja ho teniu al banc. Llavors, espero que aquest retorn, no?, a la regla de la despesa, no sé, quan veiem tots els intríngulis sigui molt... O sigui, que sigui pensat. Una cosa és no deixar que les coses desmarxin i l'altra és posar-hi seny.
Esperem.
Aquesta regla de la despesa que esteu dient, quan se sabrà com anirà o com us afectarà directament?
En principi ja s'aplica aquest 24, el que passa que molts temes aquests entren també amb els pressupostos de l'Estat. O sigui, depèn de quines directrius, sí que van dir, es va dir des de Hisenda de l'Estat que sí que aquest 2024 tornava, perquè tot el tema pandèmia ja estava i al final són normatives que venen d'Europa. El que passa que d'Europa ve la normativa general i cada país les aplica a la seva manera, no? I és el que comentàvem ara, que ho apliquen igual per tot arreu, no?, dels municipis. Al principi el 24 ja està, però jo suposo que fins que no hi hagi pressupost o no estigui tot més aprovat, definiran més concretament de quina manera. Si serà el 24 ja d'una manera al 100%, com era abans de la pandèmia, o serà aquest any una mica més impàs i l'any que ve ja al 100%. Això encara no ens han acabat d'informar. Però sí, que estarà en vigor aquest any, sí, el 24, sí.
Jo espero que, una miqueta en la línia del que tu dius, que amb tot el tema de l'aprovació de pressupostos, a més, no sé, alguns partits puguin posar-hi una mica de seny, no? Vull dir que, per molt que la normativa vingui d'Europa, com que ho dèiem, no?, que al final cada país l'aplica d'una manera diferent, no sé, em sembla que tenim possibilitats, diferents gens, no?, que estan o que han format govern, com a mínim, d'escoltar les, les institucions més properes a la ciutadania i què ens trobem al dia a dia, i no sé, com a mínim que se'ns tingui en compte, eh? Tampoc, em sembla que poder ser això una carta que havia d'haver fet els Reis la setmana passada més que avui, no? Però vull dir, m'agradaria, no? Pel bé de tothom, perquè al final
no es tracta
d'un color polític o un altre, sinó de que servidors públics que el que fem és, durant un període, ens dediquem a fer feina per la ciutadania i ho volem fer la millor manera. El que passa és que l'única cosa que reclamem són eines que ens permetin fer-la bé. I després, a partir d'aquí, cadascú la pot fer més o menys encert, però com a mínim que les regles del joc siguin unes regles que afavoreixin a la ciutadania. I després l'habilitat de cadascú que lideri aquell projecte, doncs, bueno, serà més o menys, però com a mínim que les regles siguin, justes, no?
No, i a part, Lourdes, que tot i aquestes traves, és el que anem dient, han fet moltes de coses, eh? Vull dir que hem anat per aquesta banda, perquè és la part que ens preocupa, per no poder desenvolupar tot el que podem fer, però tot i així se'n fan moltíssimes de coses i projectes i fas enginyeria una mica financer i administrativa per poder fer tot el que tens previst. Això sí.
Clar. Clar, l'altra pel·lícula és, posats, no?, que deia la Fina, potser hauríeu d'haver fet la carta als Reis la setmana passada, però una altra és la quantitat de temps perdut per la burocràcia entre licitacions, que surt, que no surt, que ara tirem enrere per la pujada de preus, que ara, bueno, la prova fehaciente del que estaves dient del pavelló municipal del poliesportiu.
No, i a més, ara que estem al començament de la legislatura, sempre hi ha algun regidor nou, no?, que entra tant a govern com a oposició, i jo, com que fa tant anys, ja avui no me'n recordo, però sí que amb els nous que entren, el que queden parats és això, de tu vols fer una cosa, no?, i dius, mira, tenim els diners, no?, i tenim tot a punt. Doncs no és un mes o dos. No, tu compta que si vols fer una cosa ara, igual d'aquí mig any també ho pots tenir, depèn de què sigui, eh? Clar, hi ha coses que depèn de què és un temps a un altre. Però és el que xoca més en tothom, qui entra de nou a ser regidor, que és aquesta burocràcia, perquè per molt cas tot vagi molt digitalitzat i tot, cada que canvien una llei, normalment tremolem perquè no va a millor en aquest sentit, sinó que va a posar més documents, més informes, més de tot, que no és en paper, perquè és digital, però hi segueixen sent. I això són les coses que xoquen més en tothom.
Home, m'ho diràs amb mi, que porto 40 anys treballant a la privada, 40 anys.
Ui,
és un xoc.
Sí, jo en tinc 58, i em porto 40 o 41 a la privada, tema sempre de comptabilitat, on només havia de tenir una cosa, pressupost i diners, i res més.
Sí.
I ganes de treballar. La qual cosa, a mi tot això és un xoc que cada dia em costa més d'entendre, perquè fem un informe per fer un informe que diu que farem un informe, que llavors aquest informe el posarem a provar. Llavors, sempre faig bromes que ara no venen al cas, però de veritat que és que em costa molt.
Sí, sí,
són d'aquelles coses que
m'agafa
com
una urticària. No, és que és el que deia abans, de l'extrem a l'altre. És passar que el punt mig no l'han trobat, tampoc. Sí.
Però jo ja entenc la igualtat d'oportunitats, la licitació, tot això ja ho entenc.
Sí.
Però entremig, jo penso que hi ha com a dels 5-6 passos, jo penso que amb dos o tres podríem passar.
I tant.
Però és que, i és que hi vinga. I després, clar, vull dir, en funció a l'import, passar-ho per plec, em sembla perfecte, perquè al final el diner públic s'ha de justificar fins a l'últim cèntim.
Sí,
cèntim.
No, i tant.
Com no pot ser d'una altra manera. Com no pot ser d'una altra manera. Ara,
això sí.
Que això entorpeix tota la gestió i després posem a fer feines que no són productives, perquè al final la gent, tens un grup de tècnics, ostres, que podrien fer moltes més coses, però es passen el sant dia fent informes.
I els tràmits són molt llargs. Vull dir, això també s'hi ha notat, que potser abans un tràmit era el mateix, tot es posava públic, només faltaria, i amb tots els informes del càlquim, però el que abans durava X temps, ara dura molt més. Pot ser el mateix,
No. Sí, i depèn de l'import, ja, que a més ho hagis de publicar a nivell europeu. Vull dir que dius...
Sí, llavors sí que ja pleguem,
Sí, sí, a la que dius, a la que veus algun import i dius, no, 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 sisplau, que això ara encara porta més tràmit perquè s'ha de publicar a altres llocs. I res, escolta'm.
Sí.
I realment, realment jo penso que hi ha moments que a la política tothom hi hauria de viure-la de prop,
sí,
per entendre,
sí,
per entendre el perquè de les coses. I jo no estic justificant el perquè, sinó perquè la ciutadania entengui, no? Perquè tu portes més anys que jo, evidentment, però quan algú et ve i diu, home, no em diràs que per, no sé, per netejar aquest parc necessites tant de temps, i tu dius, uf, escolta'm, dóna'm el cavaquet que ja vinc jo a netejar-lo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que hi ha vegades que et dona la... De veritat que li contestaries així perquè entens el ciutadà, però nosaltres, com a administració, no som capaços d'explicar. No sé, hauríem de fer un màster o alguna cosa, explicar-li a la gent allò que deies tu, no? De que avui que tens diners has d'esperar mig any per poder executar.
Sí, el que passa que és complicat, perquè com que estem tan sobreinformats tots, no? I tothom trebem tanta informació, aquesta informació tampoc és atractiva. No? Llavors també és complicat arribar-hi, perquè és complicat. Jo crec que al final sí que hauria de ser que tothom una mica passés, com el que dius tu, no és per justificar res, sinó perquè és que sobrepassa molt, quan fins que no agafes una mica ja més el funcionament i ja ho assumeixes, ja dius, doncs és així de lent, i ho assumeixo, ostres, el començament és bastant frustrant.
Sí, sí, sí. Sort que les ganes i l'empenta no ens la treu ningú.
Ah, no, no, això no, 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 al revés, encara més, però, ostres, hi ha moments que dius, en sèrio, que per fer això, que, no, que és senzill, que no estem parlant d'una macroobra, ja has de passar tot aquí, no pots fer, perquè representa que això ja ho has fet una altra vegada, ja no pots, bueno, clar, és complicat, sí, no, no.
I ja no parlem de quan et falta personal i tens diners i no pots obrir o ampliar el capítol 1, per qui no ens escolti. És el de personal. No?
Llavors, a tot ens ha passat, un cas concret, que és molt, molt fàcil d'entendre. A més, tenim molt llar d'infants i sempre a P0 no teníem personal fixe, sinó que com que hi havia anys que no hi havia de banda i anys sí, el que es feia abans del 2022 era quan veiem, si veiem que hi havia infants apuntats a P0, doncs fèiem una contractació per curs, no?, de setembre fins a juny, per cobrir allò, i si després l'any següent, doncs ho deixàvem i ja està. Què va passar? Que amb la modificació de la llei laboral, no?, també va afectar els ajuntaments, de manera que els ajuntaments no podem fer contractes temporals. Però tampoc ens va donar cap més solució. Què va passar? Que teníem nens per fer P0, aquest curs, i no podíem contractar ningú. Tenim una llar d'infants amb aules buides, per tant, tenim espai suficient, tenim capacitat per poder assumir aquest cost, però no podem, i tenim nens interessats a P0, famílies, i no podem contractar. Clar, això, als famílies, és molt difícil d'explicar. I parlant amb Generalitat, la solució que em van donar és van dir, externalitzeu el servei sencer, i van dir, doncs no. No crec que és una solució externalitzar un servei que funciona per no poder agafar dues persones. I ara hem pogut obrir aquest gener amb subvencions, aquestes ocupació del Consell Comarcal, de Diputació, una cosa una mica així de pedaç per poder-ho fer, però no és lògic. I clar, és complicat explicar una cosa que no és lògica.
No, no. Ho deixem aquí, perquè la veritat és que és superinteressant, no? I a més m'encanta perquè heu anat soles. És a dir, que a mi m'heu deixat... No, perfecte. Perquè al final esteu parlant en el mateix idioma i com que vosaltres feu pedagogia, és millor que jo us faci preguntes perquè al final esteu posant de relleu aquestes complicacions que teniu i que no és tot tan fàcil com vull, no?, netejar el parc. No, senyors, espera. Necessito un pressupost, dos pressupostos, tres pressupostos i no entrem ja, si entrem amb el tema Next Generation, que ja aleshores ja
no,
és de traca.
No, això pels municipis petits és inviable. És inviable pels municipis petits, ja.
Fina Mascaró, Agnès Ferrer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la primera roda política de l'any i fins la propera.
Moltes gràcies, bon dia.
A tu, per convidar-nos. Fins la propera.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Passa un minut de 2:15. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Un any més, Vilafranca ha comptat amb una pista de gel instal·lada a la Rambla de Sant Francesc per l'Associació de Comerciants, amb la voluntat d'ajudar a dinamitzar el comerç. La sequera i les restriccions a l'ús d'aigua per algunes activitats van plantejar algunes dificultats prèvies. Malgrat tot, la valoració que en fan des de l'associació Vilafranca Activa és del tot positiva. En aquesta ocasió, la iniciativa l'ha promogut la nova Associació de Comerciants Vilafranca Activa, que fa un bon balanç. Des de la gerència es comenta que, a manca de xifres definitives, han estat més de 10.000 les persones que han patinat a la pista. Això la referma com una bona aposta i atractiva per la ciutadania. Durant pràcticament un mes, de primers de desembre a primers de gener, la pista de gel ha tornat a instal·lar-se a Vilafranca amb la voluntat que fos un pol d'atracció per visitants i compradors dels comerços de la capital de l'Alt Penedès. L'entitat ara està fent balanç definitiu de la campanya de Nadal i Reis, i ha d'acabar de concretar la constitució de la Junta, que ha d'encapçalar-la. Els objectius continuen passant per promoure l'activitat comercial a Vilafranca, mantenint aquelles campanyes que funcionen i buscant noves iniciatives que puguin ajudar a impulsar el comerç local. L'Ajuntament de Sant Sadurní i l'Institut Català de la Salut organitzen un cicle de sessions formatives i pràctiques adreçades a cuidadors i cuidadores de persones dependents. Les sessions tindran lloc els dimarts de 11:15 del matí a 12, al CAP, del 16 de gener al 18 de juny. Les sessions són obertes a tota la ciutadania i no és obligatòria l'assistència a totes. S'ofereix orientació i informacions, com ara recursos socials i legals, pautes d'infermeria i sanitàries, cures i pautes d'alimentació, salut digital o tècniques de relaxació, entre d'altres. Per més informació, cal adreçar-se al Departament d'Acció Social, al carrer de Sant Pere 36 de Sant Sadurní, o al telèfon 93-891-3029, o al CAP de Sant Sadurní. El Departament de Treball de l'Ajuntament de Calafell ha presentat una oferta de nous cursos formatius orientats prioritàriament a facilitar que persones aturades aconsegueixin una nova feina. En total són 5 cursos que començaran a impartir-se aquest mes de gener i en algun cas es prorrogarà fins a l'octubre. Els 5 cursos són els següents: activitats auxiliars de serveis administratius i generals, activitats auxiliars en conservació i millora de forest, desenvolupament de productes multimèdia interactius, dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials en centres educatius. La informació completa d'aquests cursos i la forma d'inscriure's està disponible a la web de treball de Calafell. Des que va iniciar-se l'any 2017, el Casal de Nadal, que organitza l'Ateneu Mugenc, no ha parat de reformar-se com una de les activitats de més èxit entre les propostes que l'entitat ofereix als infants. El Casal de Nadal 2023-2024 ha consolidat aquesta tendència i ha reunit una quarantena d'infants inscrits, dels quals la meitat ha participat en tots els nou dies que s'oferien de casal. Tenia la seva seu al local nou i ha acollit una nova i variada programació, amb un protagonisme destacat per les sortides i el coneixement del medi.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tots tenim competències en tecnologies de la informació i la comunicació perquè en som usuaris, en major o menor mesura, però quan busques feina et poden demanar una acreditació d'aquestes competències, del que saps fer, i una manera d'obtenir-la és treure's l'ACTIC. Avui us explicarem com es pot fer a Vilafranca. Amb la Mercè, coordinadora del Punt TIC Vilafranca Virtual del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca i supervisora d'aquestes proves d'acreditació ACTIC. Bon dia, ben tornada.
Moltes gràcies, bon dia a tothom.
Heu començat l'any amb força, amb empenta, amb projectes al Servei d'Ocupació.
Sí, sí, és un continu. Acaba l'any amb projectes, comença l'any amb projectes també.
tenim la Mercè, com sempre, tot i que avui li tocarà parlar força més que de costum, i també ens has portat una convidada, no ben sola.
Sí, us he portat una companya de feina, una tècnica del servei, que és docent del programa CEFET, i l'he portat en concepte de persona que recentment ha acreditat a nivell avançat de l'ACTIC. Ella ja ens explicarà la seva experiència.
És la Barca González, a qui donem la benvinguda. Gràcies per acceptar el repte de venir a la ràdio.
Gràcies i bon dia.
Mercè, com sempre, també aquest primer espai de l'any, comencem fent un cop d'ull a l'agenda formativa. Bé carregadeta?
Sí, com habitualment. En primer lloc, us faig una mica de recordatori de la formació que tenim adreçada a l'ocupació, formació professional per a l'ocupació, que són els nostres certificats de professionalitat. Ens queden dos oberts encara amb possibilitat de preinscripció, que comencen en aquest primer trimestre de l'any en curs, i són els següents. El primer és atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que comença en el mes de febrer, i el d'auxiliar, activitats auxiliars, de magatzem, que és un curs de 250 hores, que comença en el mes de març. Llavors, en el bloc d'altre tipus de formació que fem de curta durada, que són càpsules per a la millora de l'ocupabilitat de les persones, per a la millora competencial de les persones, tenim dos per aquest mes de gener. El primer d'ells es diu el poder de l'actitud en els processos de selecció. Considerem que l'actitud és un factor clau que influeix en l'èxit de les persones que estan en situació de recerca de feina. Parlarem d'aquest tema. I ho farem el dia 19 de gener. I en el dia 26 del mateix mes tenim Afegeix un plus al teu perfil professional. I en aquesta sessió el que pretenem és reflexionar sobre les demandes del mercat de treball actual i què podem fer per aportar quelcom més que millori el nostre perfil professional.
Si volem més informació, alguna web, un telèfon per preguntar?
Sí, sempre la nostra web de referència, que és ocupació.vilafranca.cat. Allà trobareu tots els enllaços per fer la inscripció online.
Mercè, abans de res m'agradaria tornar a aquesta parauleta amb la que hem arrencat, ACTIC, aquesta acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, perquè des del sector formatiu, ocupacional, docent, potser esteu més familiaritzades amb aquest terme.
Sí.
Però exactament què vol dir i qui impulsa aquesta acreditació?
D'acord. L'ACTIC és l'acreditació oficial de referència a Catalunya en el nivell de competència digital que pugui tenir una persona. I competència digital, entenem com a tal tot el muntant de coneixements, habilitats i actituds que es puguin tenir en les TIC, que és com així a peu de carrer se sol conèixer, que són les tecnologies de la informació i la comunicació. Com una persona, a part de tenir aquest coneixement, pot ser eficient i eficaç en determinades situacions d'índole individual o col·lectiva en l'ús d'aquesta tecnologia.
Allò que abans al currículum afegies coneixements en informàtica, exactament, o en Excel o en Word, ara hi ha una acreditació que diu exactament què saps fer, no?
Sí, exactament. I ja no es tracta tant en aquest concepte nou d'àctic, de competència digital, en demostrar que ets coneixedor d'un producte concret, per exemple, de Word o d'Excel, que a vegades doncs, ens focalitzem molt en això, sinó de ser coneixedors, encara que no experts, d'entorns i programaris diferents. Parlem de programari lliure, també de sistemes operatius diferents. Parlem de Linux, parlem d'Apple, parlem de Windows, i que la persona pugui desenvolupar-se, moure's amb soltura, certa soltura, davant de qualsevol d'aquests sistemes, sense por. I d'altra banda, i per extensió, també s'entén competència digital no només en l'ús de l'ordinador, d'un portàtil que podem tenir al davant, sinó de les tauletes, dels mòbils, etc. De qualsevol tipus de suport.
El concepte és molt més ampli.
El concepte és ampli i molt necessari. El Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat ho va considerar així ja en l'any 2009. Vull dir que no estem parlant d'una cosa recent, sinó que estem parlant d'un sistema d'acreditació que ja té 14 anys, precisament per equiparar-se a altres sistemes que, per exemple, s'han aplicat a les llengües, a l'anglès als idiomes en general, anglès, francès, etc., que tenen una estandardització.
Sí, un B1 d'anglès, un B2 d'alemany.
Exactament, el català igual. Tenir aquests estàndards molt clars que la persona davant de qualsevol empresa o davant de qualsevol administració pública pugui mostrar i tots sabem de què estem parlant. quan diem que tenim un àctic de nivell X o tal.
Sí, ja entrarem en matèria.
Ara entrem en matèria, sí.
L'Ajuntament té el punt TIC Vilafranca Virtual, que és un centre col·laborador de l'Àctic. Uh-huh. Des de quan i què vol dir exactament?
Bé,
ser centre col·laborador.
Sí, el Servei d'Ocupació disposa en aquest moment del punt TIC Vilafranca Virtual, que és un centre pensat per a promoure la competència digital de la ciutadania. És un centre que té 20 anys d'existència. Abans estava ubicat en un altre servei municipal, ara estem al Servei d'Ocupació. Llavors, el punt TIC Vilafranca Virtual, dintre de lo que és la seva activitat, que té una part de formació important, doncs també va considerar en l'any 2014 fer-se ressò d'aquesta possibilitat que donava el departament corresponent de la Generalitat de poder acreditar en tecnologies de la informació i la comunicació, ser centre col·laborador, que se'n diu, d'aquesta xarxa, no?, de centres que n'hi ha molts. A tota Catalunya. I, per tant, tenim 10 anys d'existència. No som els únics, val a dir-ho. Hi ha 3 centres més aquí a Vilafranca, centres de formació que coneixem. I bé, entre tots 4, doncs, ens sembla que cobrim l'àrea de l'Alt Penedès, perquè només aquí a Vilafranca es pot acreditar.
No hi ha més centres col·laboradors arreu de la comarca?
No, de moment.
Els 4 únics es troben a Vilafranca?
Es troben a Vilafranca, sí.
A quantes persones heu atès en aquests 10 anys de fer de centre col·laborador?
Bé, ja hem atès a moltes persones. Val a dir que en aquests 10 anys ha estat un procés, una progressió exponencial, perquè al principi quasi bé ningú ho coneixia, molt poca gent, i a poc a poc s'ha, bueno, ja dic, multiplicat per molt. Hem atès entorn a 1.500 persones des del principi, que han fet sol·licituds pues, als 3 nivells existents. Al principi, per exemple, a nivell avançat no estava encara operatiu, si mal no recordo, i després es va activar, etc. Llavors ha hagut una progressió, un canvi molt gran, des del 2014 fins ara.
I en aquests 10 anys, després d'aquest bagatge, actualment és prou conegut que Vilafranca Virtual és centre col·laborador, que et pots treure l'acreditació àctica a Vilafranca?
Nosaltres pensem que sí, anem fent cosetes a nivell de difusió, podem publicar un comunicat de premsa en relació a algun curs que fem, perquè també tenim una part formativa relacionada amb l'Àctic. Entre els nostres programes, tots ells coneixen, els usuaris, que són molts, la possibilitat que després tenen d'acreditar i de com a complement el que els hi pot afavorir per a la recerca de feina i per definitivament trobar-ne una. I bé, sí, considerem que sí, que ja déu-n'hi-do.
Deies que des del primer dia no es tenien tots els nivells, que hi ha hagut una progressió. Explica'ns com s'estructura aquesta acreditació de competències digitals, quins diferents nivells hi ha i com accedeixes a examinar-te.
Sí, la plataforma ACTIC, com ja va estar pensada des dels inicis, contempla 8 grups de competències, d'acord? Si voleu, us les esmento ràpidament. La primera es diu Cultura, Participació i Civisme Digital. La segona és Tecnologia Digital i l'ús de l'ordinador i del sistema operatiu. I la tercera és Navegació i Comunicació en el món digital. Aquestes 3 primeres tenen a veure amb internet, amb el món de la comunicació entre internet, amb els maquinaris que tenim, etc. No? I com ens movem i quina cultureta tenim en aquest sentit. Les que venen a continuació, les 5 següents, ja tenen a veure amb programari específic. Per exemple, la quarta és tractament de la informació escrita, la cinquena, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment, la sisena, tractament de la informació numèrica, la setena, tractament de les dades i la vuitena, presentació de continguts. Vale? Ja són programes concrets. Llavors, el que són aquests 8 grups, tenim 3 nivells en paral·lel. Vale? El nivell bàsic, l'inicial, contempla les 6 primeres competències que acabo d'esmentar i deixa de banda 2 tipus de programes, que és les bases de dades i les presentacions gràfiques, que en el nivell mitjà, que és el següent, ja entren. Per tant, el nivell mitjà és el que contempla tot, és el més important, aquest nivell, perquè sense tenir aquest nivell acreditat no pots anar al nivell avançat. Per tant, així com des de bones a primeres tu et valores i et situes davant d'això i dius vull fer el bàsic o vull fer el mitjà, pots fer-ho, pots decidir-ho. Anar directament a l'avançat, no. perquè has de primer demostrar que tens coneixement de tot el que acabo d'esmentar. I llavors tenim l'avançat, que ja funciona un pelet diferent, perquè l'avançat només s'ubica en les 5 últimes competències que acabo d'esmentar. És a dir, només pots acreditar aquest nivell demostrant domini en programari. Va? No en els tres, en el bloc aquest que us deia inicial, de coneixement i de cultura digital, no. Aquí parlem de programes, tipus de programes concrets.
Quin és el nivell més acreditat, que es demana més?
Això va canviant, però el que es demana més és el mitjà, perquè és el clau, és el que sense ell no pots anar a l'avançat. L'únic que és interessant, el que està passant en els últims, a dir, 2 o 3 anys, és que, clar, cada vegada hi ha més gent que té el mitjà, lògicament, i va per l'avançat, perquè és el que marca una miqueta la diferència en un procés de selecció o davant de determinada situació en una entrevista. Si tu tens el nivell avançat, pues, bueno, ja diu molt més, evidentment. I, clar, hi ha, cada vegada hi ha menys acreditació en bàsic, perquè bàsic...
És
tot
bàsic.
I que hi ha molta necessitat. Eh?
Sí.
Entenem-nos que el tema de les bretxes digitals està vigent i encara hem de treballar molt en aquesta línia, però la veritat és aquesta. Cada vegada hi ha menys acreditacions en bàsic, el mitjà més o menys es manté, és el 50-60% de totes les acreditacions que fem, però cada vegada puja més el nivell avançat. Tot i així, hi ha molt poca gent que hagi avançat, per exemple, en aquest any que ha acabat. Vale? Només 12 persones han acreditat el nivell avançat.
Sí,
una d'elles és la Barca.
La Barca.
Aquí.
Felicitats.
Gràcies.
Si sí, em volgués acreditar, per exemple, sí, per un mitjà, no? Quin és el procés que haig de fer i com és l'examen, la prova?
Sí, la sol·licitud per a l'acreditació s'ha de fer a través de la pàgina oficial de l'ACTIC, que és actic.gencat.cat. Allà s'explica molt bé com fer tot el procés, és molt senzill. I allà pues, omples les teves dades personals, inicialment, una fitxa, després ja sol·licites el nivell que vols acreditar, fas el pagament, perquè val a dir que és una prova de pagament, a no ser que reuneixis unes condicions que estan ateses a bonificació i exempció total del pagament, quan potser està en situació d'atur laboral. I un cop fas el pagament, tries el dia... i el lloc...
El centre vols... també el pots triar?
Sí, pots triar el centre i el centre... Sí.
O la ciutat.
O la ciutat, anava a dir, eh? Sí, pots anar allà on vulguis, evidentment. Però s'ha d'anar presencialment, a un centre, perquè jo també a vegades ha sortit el que et pregunten, però s'ha de fer presencialment, perquè parlem de món digital, etc.
No es pot
fer
online.
Però encara no es pot fer online.
No, encara no.
Perquè ha d'haver una supervisió, és una cosa que s'ha de fer amb unes condicions i amb algú que estigui allà vigilant.
Ens deies que, a banda d'aquesta prova, d'aquestes acreditacions, el Punt TIC Vilafranca Virtual també feu formació, per exemple.
Sí, fem formació, que ja n'hem informat des d'aquest espai en altres ocasions, fem formació per a l'alfabetització de les persones. Interessa sobremanera reduir la bretxa digital, que, com dèiem, encara existeix, i incentivar les persones a millorar la seva capacitació per no sentir-se exclosa.
I ajudeu d'alguna manera a preparar la prova?
Llavors, dintre del que seria aquesta formació, hi ha un bloc de preparació per a la prova ACTIC. I sí, ajudem. Són cursos molt... són intensius, són cursos de 30 hores que distribuïm en 5 o 6 sessions i que, bueno, ensenyem no tant a repassar en aquestes 30 hores tots el muntant de continguts que hi ha, que són molts, però sí a conèixer la prova, els intríngulis, què tenir en compte, què no, què és el que sol sortir, que això la gent especialista, doncs ja al final una miqueta tot se sap, tot i que és una prova que es va actualitzant, que es va revisant, que es van introduint nous continguts, vull dir que no... No perquè facis la prova 2 o 3 vegades, que la pots fer, la pots repetir tantes vegades com necessitis, i dius, jo ja me la conec, tornarà a sortir el mateix, i no, pot no sortir el mateix, evidentment. Bueno, va per aquí. Llavors, el resultat és bo. Aquests cursos ajuden força, sí. En el primer quatrimestre d'aquest any ja tenim pendent de sol·licitar-los i, com a novetat, si ja ho avanço, farem un curs de nivell avançat. Normalment fèiem de bàsic i mitjà, doncs, donades una mica les circumstàncies que us explicava abans, farem un curs de nivell avançat i un altre de nivell mitjà.
Doncs coneixem l'experiència de la Barca González, que, com us hem explicat, és docent del CEFET i recentment s'ha acreditat en ACTIC, nivell avançat. Per què decideixes llançar-te aquesta prova? Ens deia la Mercè que l'any passat només 12 persones s'hi van presentar.
Bueno, la meva motivació va ser personal. Jo estava en un procés d'estabilització de lloc de feina a l'Ajuntament de Vilafranca i l'ASTIC donava punts. Clar, no és el mateix el baix, mitjà i l'avançat. Jo ja tenia fa molts anys el mitjà i em donava por. Em donava por i vaig triar molt en llançar-me a fer la prova, però finalment dic, va, que no em quedi a dintre i em vaig a presentar i ho vaig passar i molt bé.
Sí, sí, felicitats. Quines competències TIC vas triar per intentar assolir el nivell avançat?
Processador de textos, presentacions gràfiques i full de càlcul, tots tres.
I va ser difícil, Barca, preparar-se?
Sí. A veure, així com el nivell mitjà, si tu eres usuària habitual d'informàtica, no diré que és fàcil, però és assequible. Al nivell avançat has de saber. I no només saber fer anar l'eina, sinó... un exemple, tu pots fer gràfiques, no? I has de saber fer la gràfica, però has de saber qual és la gràfica més adient per a el que tu vols mostrar. Si tu vols fer un organigrama d'una empresa, has de fer un gràfic jeràrquic. Ara, si vols ressaltar una dada dintre d'un grupet de dades, dones de més de 65 anys respecte a una altra edat. Llavors has de fer un diagrama circular. Llavors has de triar. És el que parlava abans la Mercè de l'eficiència en l'ús de les TIC. Llavors has de dominar l'eina més profundament. Llavors has de... Vull dir, jo...
Com et vas preparar?
Pues va ser un pim-pam, perquè, clar, tenia un procés d'estabilització que era sí o sí, fa un any ara. Jo no sé si per aquests dies, més o menys, em vaig presentar primer abans del Nadal i vaig treure processador de textos i en presentacions gràfiques em va quedar perquè has de treure un 70% de la nota i em vaig quedar molt a prop.
Quina ràbia.
Bueno, no, perquè jo estava molt content. Vull dir, m'havia preparat no amb temps suficient, saps? I bueno, no, dic, va, estic allà que l'agafo.
I tornarem.
Però hi pensaves perquè després has d'esperar un mes.
Abans de tornar-te a presentar.
Abans de tornar a presentar-te. I llavors, després del Nadal, clar, el Nadal al mig no vaig fer res. I al tornar, una setmana que somiava amb les proves. Era sortir de treballar a les 3 i me posava, vull dir, l'has de preparar. Jo no havia la preparació aquí al...
No hi havia opció de fer curs.
No. Llavors em vaig buscar un online vaig concentrar-me en aquestes tres competències i...
Com qui prepara Opus, a full.
Sí, era... Mira, feia... Són petits vídeos que t'anaven mostrant, jo anava fent el que feia el noi i mira.
Val a dir que per tenir el nivell avançat, de les 5 competències que tu, quan fas la sol·licitud, tens a disposició de poder acreditar, només en dues que acreditis ja et certifiquen. Val? Llavors, la Barca no va fer dues, va fer tres, vull dir, encara millor, però per això parla de que en diferents dies ja va intentar diferents competències, etcètera.
Sí. No me'n recordo ara si la de full de càlcul em va presentar la primera vegada. Suposo que la vaig fer, però vaig quedar més junt, I una de les coses que sí és important dir és que a vegades tenim la sensació de que no passarem la prova, perquè a vegades sabem més del que som conscients. I jo no pensava passar l'Excel. Bueno, l'Excel, full de càlcul, no?
Sí, sí.
I finalment va ser apta, no? I això és una de les recomanacions que hem de dir, no? D'anar tranquils, anar a fer la prova i saber més del que nosaltres creiem,
Com dèiem, la Barca és docent al programa CEFET de l'Ajuntament de Vilafranca, ara com a docent, no com a persona que s'acaba d'acreditar amb nivell avançat d'ACTIC. Creus que és interessant tenir aquesta acreditació, que ho hauríem de fer?
Home, evidentment que sí. A nosaltres, des del programa CEFET, que és un certificat de professionalitat, que dintre hi ha un mòdul de 190 hores d'ofimàtica i estan totes les competències, nosaltres orientem i aconsellem al final, cap al final del curs, a tots els alumnes que es presentin. No? Perquè ja tu vas parlar al principi, la Mercè també ho ha dit, que enriqueix el currículum. No és el mateix dir que soc usuària d'informàtica, el mateix que els idiomes, no? Parlo i escric a l'anglès o el català. No, un C1 i tothom sap el que el nivell o el B1 o el B2. Pues les TIC és igual, enriqueix el currículum. I després, evidentment, si tu vols anar a un procés de selecció de qualsevol administració pública, això te dona punts. Llavors, sempre és positiu i nosaltres animem a la gent. No és obligatòria dintre del programa CEFET, però nosaltres animem a la gent i, bueno, la majoria es presenta i...
I aprova.
I aprova, sí. Sí, sí.
Estaríem parlant i parlant perquè ho feu molt bé i crec que heu animat l'audiència a acreditar aquestes competències en TIC, però hem d'anar acabant i, Mercè, com sempre, digue'ns algunes ofertes de treball que hi hagi ara mateix i com podem ampliar aquesta informació.
Sí, us destaco tres ofertes que podeu trobar amb informació ampliada a el que és la pàgina web xaloc.diva.cat de la Diputació, i les ofertes són les següents. Una de Community Manager per a una empresa de Vilafranca, una altra de treballadora familiar, també per a un centre de Vilafranca, i una altra, l'última, de cambrer o cambrera, també a Vilafranca, per treballar en un restaurant.
Doncs moltes gràcies a totes dues, Mercè i Barca González. Un plaer tenir-vos aquí. Que vagi bé, adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.